Bon dia, Enric.
Hola, Montse, bon dia.
Bon dia a tothom.
Aquí a Fila Zero, una altra
vegada. Aquí a Fila Zero, una altra setmana. Sí, senyor. I anem a presentar la cartellera de les pel·lícules que s'estrenaran demà, dia 5 d'octubre, tot i que hem de lamentar que ahir es va acabar la fiesta del cine.
Sí, noia.
Que sí. Podíem traure entrades a 2,90 €, això.
Exacte. I nosaltres la vam aprofitar.
Sí, la vam aprofitar. Al final del programa direm què vam veure i quines recomanacions fem. I com ve sent habitual, comencem amb documental. No un no, esta setmana dos.
Estem d'oferta.
Estem d'oferta. I el primer, Querido Fotogramas.
Alicante, 18/2/1999. Fotogramas, Mr. Belvedere.
Muy señor mío, escribirle y hablar de cine me relaja. Las dos cosas. No es la primera vez que me dirijo a usted.
Aunque parezca increíble, al mismo tiempo que redacto estas líneas, estoy guardando un rebaño de ovejas. Perdón.
Bé, doncs és un documental sobre la revista Fotogramas, una revista que ja ha celebrat els 70 anys des de la seva fundació, una revista que ha sigut...
De l'any 1946.
De l'any 46.
És més vella que jo.
Déu-n'hi-do, doncs. No. I una revista importantíssima, ha sigut revista de capçalera de totes les persones aficionades al cine per conèixer crítiques, repassar les seccions habituals de la revista. I justament el documental està protagonitzat per actors, directors, guionistes del cine espanyol, però... De què parlen?
Bueno, resulta que són com entrevistes que no són entrevistes. Veus diferents actors, directors, periodistes i crítics que repassen la lectura d'unes cartes. Unes cartes molt curioses, perquè són cartes que els lectors adreçaven al consultori de Mr. Belvedere, que era una manera d'adreçar-se a Fotogramas. I aleshores doncs, veus aquest documental, veus el gent important del cinema espanyol i al mateix temps com llegeixen i com comenten cartes que són especialment triades. Dóna una visió de què representava la revista Fotogramas per la societat espanyola al llarg d'aquests 70 anys.
Molt bé, és divertit. Jo sempre la llegia el Mr. Belvedere perquè havia cada un... Bueno, doncs vinga, passem al segon documental, també espanyol, Mudar la piel.
En el otro hay misterio. Es un misterio que puedes regalar al otro, pero que no que te lo saquen con un sacacorchos. Por ejemplo, a mí Roberto no reveló su identidad, me presentó una identidad falsa, pero luego en toda la información que me dio nunca me engañó y siempre me trató de proteger.
Un documental dirigit per Anna Suls i Cristóbal Fernández, que anteriorment l'hem conegut com a muntador i aquesta és la seva primera pel·lícula, igual que Anna Suls, que és la guionista i també és el seu primer guió. Una pel·lícula, un documental, diríem, que la crítica qualifica d'excel·lent, de fascinant, d'una cosa híbrida entre el documental, la pel·lícula, el thriller...
Sí, perquè és la història, més o menys, et vas enterant de què ha passat en la història de dos homes. Un es diu Juan Gutiérrez i és un que feia de mediador entre ETA i el govern espanyol. Tot això és real i els personatges són reals. L'altre és Roberto Flórez, que és un espia dels serveis secrets espanyols que es va infiltrar en la vida de Juan, el mediador del conflicte. I era una barreja interessada d'amistat i espionatge que va durar anys. Malgrat que el Juan ara ja va conèixer finalment la traïció, l'amistat continua, perquè en realitat, tot i que un treballa d'amagat pel govern intentant investigar-lo amb ell, estableixen una relació d'amistat i de franquesa fins a on poden arribar.
No? Clar, clar. I suposo que acaben entenent cada un quin paper juga l'altre, no?
Sí, 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 sí. I el tema és interessant. És ETA, és el govern espanyol, és espionatge i és una part de la història d'Espanya.
D'aquelles clavegueres, no?
Sí, sí.
Que també n'hi havia,
que són,
eh?
Que són aquestes.
Exacte. Molt bé, doncs anem ara ja sí al que són les pel·lícules de cartellera i comencem en una pel·lícula americana, Venom.
Soy Eddie Brock, soy reportero. Parece que siempre estoy investigando cosas que el gobierno quizá no esté viendo. He encontrado algo muy malo. Y ahora me ha... ¿Quién ha dicho eso? Atrapado.
Una pel·lícula, com deia, americana, dirigida per Ruben Fleischer i protagonitzada per una colla d'actors boníssims com Tom Hardy, que hem vist en Dunkerque, en Peaky Blinders, en Los Últimos Jedi, en Locke, aquella pel·lícula que ens va fascinar i que recomanem des d'aquí, encara que sigui una mica més antiga, Riz Ahmed, que vam veure també a The Night Of, una sèrie també molt recomanable, i Woody Harrelson, per exemple, de Tres Anuncios en les Afueres, que l'any passat va ser àmpliament guardonada. Una pel·lícula de la factoria Marvel.
Sí. Aquest, l'Eddie Brock aquest que ens parlava en el tràiler, és un periodista que investiga una empresa que fa experiments il·legals entre els éssers humans i formes de vida extraterrestres. En la seva investigació, Eddie entra d'amagat al centre dels experiments i queda infectat d'una cosa estranya. A partir d'aquesta infecció, les coses canvien. Resulta que nota canvis inexplicables en el seu cos i també s'adona que li van apareixent uns superpoders i que al mateix temps sent una veu interior que li diu què ha de fer. Venom, aquest és l'ésser que ja té a dins, l'ha posseït i el converteix en un ésser despietat i molt dolent, un supervillà. Marvel Comics. És curiós el cas d'algú que vol arreglar algo i acaba complicant-ho molt més perquè es torna pitjor que l'algo que volia arreglar. Això em sona, a més.
Sí, 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 sí. Recordem que vam fer una vegada un repàs sobre els personatges de Marvel per veure quines correspondències podien tenir.
Sí, sí, sí.
L'haurem de buscar.
Aquest és nou i és bo. Ei, una pel·lícula molt espectacular,
Sí,
i
efectes
a més,
especials
recomanable,
a tope.
I amb una crítica que la deixa bastant bé.
Sí, sí. Molt bé, doncs vinga, anem a una altra, una mica, no sé si més tranquil·la, però no tant de ciència-ficció. Ha nacido una estrella. Maybe it's time to let the old ways down. Maybe it's time to let the old ways down. Una pel·lícula dirigida per Bradley Cooper, la seva primera pel·lícula com a director, de fet, un actor conegudíssim per la pel·lícula de Clint Eastwood, Francotirador, que a més és una pel·lícula focalitzada només en el seu personatge, i protagonitzada també per la gran Lady Gaga i per un segon d'excepció com és Sam Elliott, que acumula en el seu currículum un munt de pel·lícules, i ha nascut una estrella, de fet un remake, no?
Sí, a veure, d'estrelles n'han nascido una el 1937, l'any 1954 un altre, el 1976 un altre. No sé si recordeu, la que sona més és la de Judy Garland, la de 1954.
Sí.
El 76, Barbara Streisand.
També.
I ara apareix en el 2018 Lady Gaga. És la història del descobriment d'una cantant i el seu llançament a la fama, ajudada per un músic veterà que ja veu com la seva carrera se'n va anant, comença a fer aigües, i els dos, el veterà i la nova estrella, s'enamoren, però no tot va com esperaven. A veure, és normal que algú que està pujant es troba amb algú que està baixant durant una estona coincideixen, però tard o d'hora el que puja està més amunt i el que baix està més avall.
És veritat, això...
És la teoria de l'ascensor.
Sí, ara t'anava a dir, m'ha vingut la imatge d'un ascensor per fer-ho molt gràfic. De totes maneres, una pel·lícula que promet en quant a música...
Sí. Els recursos, diríem, estètics són boníssims.
Sí.
I té una valoració de la crítica molt alta. Molt alta.
Sí, però això ho deia, l'hem d'anar a veure, que està segur.
Sí.
Vinga, doncs, seguim en una altra pel·lícula, també espanyola, anem amb la cartellera carregada. Ànimes.
¿Quieres que te cuente algo que sí que da miedo? Tienes que mantener el control.
¿Dónde está Alex ahora?
Una película escrita y dirigida por Laura Alvea y José Ortuño, de terror, d'aquelles que jo no m'agrada.
Però,
passa-la ràpid.
Mira, Alex és una noia molt segura de si mateixa i té un amic que es diu Abraham, a qui ajuda i recolza contínuament, perquè l'Abraham aquest és un noi molt tímid i insegur. Té una relació complicada amb els pares i d'aquí li ve la inseguretat. El pare d'Abraham mort en un accident. És un accident estrany i que no està clar com s'ha produït. I a partir d'això, l'Àlex cau en un estat al·lucinatori on la pesadilla es confon amb la realitat i comença a dubtar dels fonaments de la seva existència. Qui o què és el que l'ha portat fins a aquest estat? Ahà, pel·li de terror.
Pues això, lo que diem.
Sustos a punta pala.
Vamos a por otra. Continuem.
Ei,
també
que hi ha gent que els agrada les pel·lícules
de terror.
A mi me n'agraden bastant.
Sí, però mira, jo no puc.
Va, tira.
I per acabar-ho d'arreglar, va. Ola de crímenes.
Tenéis 30 días para dejar esta casa, la vendo. No ibas a montar un negocio de magdalenas de los cojones. Pues no necesitas mi dinero.
Ola revienta.
Ola de crímenes és una pel·lícula dirigida per Gracia Querejeta, que està farcida de bons actors del cinema espanyol, Maribel Verdú, Juana Costa, Paula Echevarría, Antonio Resines, que fa temps que no el veiem en la gran pantalla, sí, Raúl Arévalo, Luis Tosar, Javier Cámara... Una comèdia negra. El que passa és que quan a Espanya fan comèdies negres, a mi me fan tremolar.
Mira, Leire és una dona divorciada que viu amb comoditat. Tampoc és que tingui problemes, viu bé, còmode. Té un fill adolescent. El nen, en un atac d'ira, mata son pare, l'ex de la Leire. I la Leire, per encobrir el seu fill, actua de manera que no sabem què passa, però s'inicia una onada de crims a la ciutat. La ciutat és Bilbao. Apareix enmig de tot això la trama de corrupció on estan embolicats la nova dona del difunt i la seva advocada. També tenim actuant, per altra banda, els inspectors de la Ertzaintza que investiguen el cas. Ah, i per si no n'hi ha prou d'elements en aquest embolic, també apareix un capellà. Això és una comèdia negra, molt i mucho espanyola.
Pues...
El tema és si és divertida, jo crec que sí.
Bueno...
Va, ànimo, home, Montse.
Vinga,
és que ni el terror ni la comèdia.
La comèdia negra espanyola,
avui?
No.
Com t'has llevat?
M'agrada el cine serio espanyol, que ja és gros. Vinga, a otra. Gauguin, viaje a Tahití.
Soy un gran artista. Lo sé.
Es casi un suplicio. Esos colores tan vivos.
Lo siento, nadie los quiere. Tengo que largarme de aquí.
És una pel·lícula sobre la biografia de Paul Gauguin, aquest pintor postexpressionista que va marxar de França per establir-se a Tahití i per traslladar als quadres aquella nova natura que va conèixer allí i es va casar i tot.
Ja tenia dèria d'anar per aquests països,
sí,
per aquelles
sí,
illes.
Quan estudies art, Gauguin, Tahití.
Sí.
Però, bueno, és una pel·lícula que si bé està dirigida i escrita per Eduard Deluc i interpretada per Vincent Cassen, que és el que fa de Gauguin i que van veure Cisne Negro o El Monje, la crítica diu que si bé visualment és impressionant, a nivell de pel·lícula deixa una mica que desitjar. No sé jo...
Me cachis. Avui estàs molt negativa, Montse.
Va.
Mira, aquesta pel·lícula explica no la vida de Paul Gauguin, sinó una època, que és quan viatja a Tahití, 1890, d'això ja fa res.
Sí, final segle XIX.
tallista a la Polinèsia Francesa, sí. I és una zona que, per la que ell hi ha voltat. Ja havia estat abans a la illa de Martinica i després d'estar aquí a Tahití 2 anys, que és el període que explica aquesta illa, després hi torna més tard, torna a França, torna... Bueno,
sí,
volta,
de fet eren colònies franceses. Sí.
Doncs resulta que vol pintar lluny d'Europa, lluny d'aquesta Europa civilitzada i dels seus codis morals i estètics, perquè el tipus de pintura que fa ell aquí no agrada i a més no, ell no li interessa el que es fa aquí.
Sí.
Mentre fa front a la solitud i a la pobresa i a la malaltia en aquesta illa de Tahití, s'enamora d'una indígena que es diu Teura i ella l'inspira en la seva pintura, en la llibertat i buscant l'absolut. I aquest és el període dels 2 anys que va fer molts quadres amb la Teura.
No, Teura, que Teura.
Ui, és veritat, però tu vas sense H.
Sí, bueno, mon fill es posa una H, l'artista.
Que teura.
Eh?
Ai, ara t'imagino en una teu... illa d'aquestes.
Així, vestida en un parell de flors. Vinga, vámonos. Una altra pel·lícula espanyola, Viaje al cuarto de una madre.
Mamá, voy a salir un rato.
¿Quieres que veamos la serie?
Es que he quedado.
Londres es de puta madre. Te encantaría, tienes que ir.
Me gustaría apuntarme a clases de inglés. Igual puedo estudiar turismo el año que viene.
¿Y cómo es que te da por eso?
Pero no querías que volviera a estudiar.
Leonor, no digas tonterías. Sabes que siempre te animamos con los estudios.
¿Por qué sigues hablando en plural?
Una pel·lícula escrita i dirigida per la sevillana Celia Rico, que és la seva primera pel·lícula, i interpretada per Ana Castillo, que vam veure recentment a La llamada i més antic a L'Olivo, i Lola Dueñas en el paper de la mare, que ha sigut una mica una xica Almodóvar, l'han vist a Los abrazos rotos, Mar adentro. La crítica la deixa molt bé. Jo és d'aquestes pel·lícules que dic sèries espanyoles que tinc ganes d'anar a veure, perquè és una relació entre mare i filla, no?
És una pel·lícula que fa pensar, perquè és la relació entre mare i una filla, les dificultats de la filla per atrevir-se a sortir de casa, a deixar sa mare, les dificultats de la mare per acceptar que la seva filla ha de fer la seva vida. Aquí apareix l'estimació entre mare i filla, però també hi ha les dependències, els xantatges, la por a la soledat, les pors al pas del temps. Buf, és una pel·lícula d'aquelles que quan acaba la pel·lícula t'has de seure a un banc i tirar-te 1 hora i mitja rumiant.
Sí, sí, però jo penso que sabem fer molt bé aquest tipus de pel·lícules, i a més una pel·lícula de baix cost, que justament el recurs és l'emotiu i el de la reflexió i no tant el dels grans espectacles pirotècnics.
Sí. Eh? És un drama que et fa pensar sobre la família i tot això.
Molt bé. Vinga, doncs, anem a una pel·lícula per variar una miqueta israeliana, Aprendiendo a vivir.
תראו מה זה את הבן של מילו, זה גוף של פיגומים, לא של מכון כושר.
És la primera pel·lícula escrita i dirigida per Matan Yair, una pel·lícula que parlen, si així parlàvem abans de les relacions materno-filials, aquí ens trobem en les relacions paterno-filials, i per tant podríem dir que estem en una pel·lícula una mica simètrica de la que hem comentat ara.
Perquè en l'altra, en la que hem comentat, també aprenien a viure. I en esta també. Aquí és un noi de 17 anys, de caràcter impulsiu i amb molt de temperament, però que viu una etapa difícil. Als 17 anys, doncs, normalment hi ha les etapes on... D'una banda, el seu pare cada vegada li reclama més dedicació al negoci familiar, que és de muntatge i lloguer i tot això de bastides per la construcció.
Sí.
I de l'altra, a l'institut, el seu professor de literatura li reclama que se centri més en els seus estudis. Ell no té clar què fer. Per una banda, l'interès pels estudis, per l'altra banda, els diners i treballar amb la família. Hi ha una tragèdia repentina que el farà decantar i el farà decidir. Aquesta pel·lícula està basada en experiències del propi director. I, per tant, ens planteja les relacions pare-fill, la relació entre l'ambició i l'oportunitat.
Molt bé, també d'aquelles que...
També
que sí?
Segueixes pensant.
Segueixo pensant. Va. Una altra pel·lícula espanyola. Sotobosque, estem d'oferta.
Sotobosque.
una pel·lícula escrita i dirigida per David Gutiérrez Camps, és la seva segona pel·lícula, i el repartiment, Musa Camara, Samba Diallo i Débora Marín, són actors novells. De fet, jo diria que més que novells és que són ciutadans posats davant d'una càmera.
Mira, un noi de 28 anys de Mauritània. Jo això, bueno, aquí a Catalunya es veu situacions d'aquest estil. Aquest noi viu a les afores de Girona i no té feina ni té esperança de trobar-ne. Passa les hores al bosc on cull pinyes i les ven a petites empreses que li compren pel que sigui. Així malviu en un pis compartit amb altres estrangers. Hi ha dies que no fa res més que voltar i, malgrat tot, es pren la vida amb humor i parsimònia, tot i que sobreviu d'aquesta manera tan primària, podríem dir, no? De vegades tenir moltes coses no assegura la felicitat, I el no tenir-les et pot donar el repòs per plantejar-te què t'interessa i què t'importa. Pot estar molt bé, aquesta.
Pot estar molt bé, també, sí. Doncs hem arribat a l'última pel·lícula, en aquest cas polonesa, Cold War. Cold War, per entendre'ns, Guerra Freda, i justament això s'ambienta
l'època de
la pel·lícula.
Sí.
Una pel·lícula, com dèiem, polonesa, escrita i dirigida per Pavel Pawlikowski i protagonitzada per Joanna Kulik i Thomas Scott en els papers principals. Guardonada al últim Festival de Cannes, al millor director, i la crítica parla d'obra mestra, d'una història d'amor en fons musicals que va ser rebuda en una ovació generosíssima,
sí,
que ens explica què passa.
Aquesta no l'hem de fallar, Montse.
A veure.
Ja podem començar a agafar entrades. A veure, Polònia, als anys 1950. Si 1945 va acabar la Segona Guerra Mundial, doncs és de postguerra mundial.
Mm-hmm.
El nou govern comunista promou la creació d'un grup de músics que portin l'alegria als polonesos i, a més, fa propaganda del seu nou règim. Víctor, un pianista d'aquest grup de músics, s'enamora de Zula i comença la seva relació, que durarà més d'una època. Ai, perdó, més d'una dècada. Amb alts i baixos, i entre Orient i Occident, amb jazz i el principi del rock and roll. I hem dit la crítica molt bona. És una pel·lícula en blanc i negre, com el Capitán que vam comentar la setmana passada.
Sí.
De fet, sembla que els anys de la postguerra mundial i de la guerra mundial eren en blanc i negre.
Sí.
I de fet donen una imatge molt allò de fum, la gent fumava molt, aquelles llums que entren de canto i entre blancs i negres amb les ombres es juga molt. Bueno, és molt del cine americà, també, la imatge.
I del cine negre, que de fet acaba als anys 50,
sí.
I això el que intenta és reproduir aquell ambient.
Clar. Que és que són llocs tancats amb poca llum i amb molts contrastos.
Exacte, moltes ombres.
Exacte.
Molt bé, doncs hem acabat la cartellera. I com dèiem al principi, aprofitar...
Això no s'ha acabat aquí.
No, vam aprofitar les entrades baratetes,
sí.
I vam anar a veure dos pel·lícules que volem recomanar molt. Una és
El Reino.
El Reino, del director de Sorogoyen, una pel·lícula espanyola ambientada en això de les trames de corrupció dels partits polítics.
Sí, és molt bona, molt bona.
És molt bona, és boníssima.
És molt valenciana i madrilenya.
I madrilenya, de tot això de la Gürtel, que ens sona tant, doncs no diu Gürtel, però
és. S'hi reconeixen molts personatges.
Sí, la veritat.
I està molt ben feta.
Sí.
Perquè pateixes inclús pel tio que
és el corrupte,
pel protagonista, que és un dels corruptes.
I a més manté una tensió durant tota la pel·lícula enorme. I l'altra, per la curiositat de com està presentada, és Searching,
que
vam comentar també la setmana passada.
Sí, i aquesta ens va sorprendre perquè la idea que teníem No estava prou clara, és a dir, parlàvem de que és un pare que li han segrestat la filla o que ha desaparegut sa filla i el tio està investigant mirant la informació a l'ordinador de la filla. La realitat, i jo penso que val la pena xivar-ho encara, sí, que, és que en tota la pel·lícula no es veu més que una pantalla d'ordinador.
O una pantalla d'ordinador o una càmera, a través d'una càmera.
Sí, però sempre en un ordinador.
Però sempre és imatge d'una imatge.
Sí, sí, sí,
I és la búsqueda, bueno, desesperada del pare bussejant pels Instagrams, pels Facebooks, pels Twitters, i la sala estava plena de
trentanyeros.
Per tant, la pel·lícula parla un llenguatge que ells entenen perfectament. Nosaltres no ho som, però ens va agradar moltíssim.
Sí, perquè som joves.
Perquè som trentanyeros, d'esperit.
Però, diverses vegades. Però la pel·lícula aquesta es veu que la van filmar en 2 setmanes.
Ja.
I en canvi van estar un any de postproducció creant tota la part d'ordenador, diríem.
Clar,
Tots els clics i els moviments dintre de la pantalla d'ordenador.
Bueno, pues... 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Acabem a ritme de rock.
Sí, aquest rock és de Cold War, l'última pel·lícula que hem comentat.
Molt bé, doncs ens despedim i fins a la propera setmana.
Sí, senyora.
Adeu.
A veure si la setmana que ve no tens tant de terror ni tant de mania.
Això,
eh?
Això. Adeu.
Adeu. When the time